El matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
El sistema sanitari té deficiències i això pot provocar conseqüències en la salut dels pacients. Per això, des del 2019 se celebra cada 17 de setembre el Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients. Enguany, sota el lema "Donem veu als pacients", es vol donar a conèixer que els usuaris dels centres sanitaris tenen els seus drets i quan es registren diferents incidents. En aquesta ocasió, a més, l'Ajuntament s'ha sumat a la visibilització d'aquest Dia Mundial, il·luminant la façana de l'edifici consistent historial de taronja tot el cap de setmana. Per conèixer quines són les incidències que es donen a la sanitat pública i els mecanismes en marxa per prevenir-los, avui parlem amb la Carmen Díaz, que és directora de Qualitat del Taulí. Bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya la Victòria Sabater, que és referent de Seguretat del Pacient de l'Atenció Primària Metropolitana Nord de l'ICS. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, porteu un llacet de color taronja. Expliqueu-nos el motiu.
Sí, bueno, en principi el color taronja, l'OMS ho ha relacionat amb la seguretat del pacient, per això també l'Ajuntament de Sabadell es va il·luminar de taronja. Llavors hem creat aquest any una iniciativa que atenció primària, tota l'atenció primària, portarà tota la setmana un llaç de color taronja per donar visibilitat a aquest tema tan important.
A nivell d'hospital, amb la iniciativa, amb la mateixa iniciativa, el que sí hem fet durant tota la setmana és fer uns pots a la intranet amb un lema cada dia per fer amb un lema sobre la seguretat del pacient i sobre la implicació del pacient en la seva seguretat. Avui, per exemple, el lema era "Posem-nos amb la mirada del pacient". Cada dia tindrem aquesta reflexió als professionals d'incloure el pacient en la seva seguretat. I a l'últim dia sí que la reflexió serà més extensa i serà què podem fer els professionals per incloure també els pacients en la seva seguretat.
Com responen els pacients i tenen consciència o informació de la seguretat del pacient, d'aquest tema?
Jo crec que sí. I si no tenen consciència, sí, jo crec que sí que tenen consciència. I a part, molta part també és nostra d'implicar-los amb les decisions compartides, d'implicar-los en identificar què és el més important per ells durant el procés assistencial, de tenir nosaltres l'escolta d'ells per saber identificar què és important per ells durant el procés, aprofitant també nosaltres qualsevol oportunitat o que tenim per fer educació amb el pacient per dir-les, per mantenir també con ells un diàleg que ens doni confiança, que establim confiança amb els pacients i estar sempre al costat en la seva gestió de la seva pròpia salut. Crec que tenim que fer un pas i un canvi de paradigma de, en vez de fer cures pel pacient, fer cures amb el pacient.
Potser amb el meu punt de vista des de primària, la seguretat al pacient, la ciutadania la dona tan per sentat que no són conscients de tota la feina que això comporta. Vull dir, si tu vas al sistema sanitari, dones per fet que tot es farà perfecte i la idea és que ho fem el millor possible, però hi ha tota una tasca que no veu el ciutadà, que hi ha darrere de l'assistència per prevenir que tot vagi bé. Vull dir, una sèrie de tasques que és en pro d'aquesta seguretat que li dediquem molt temps i que és molt important.
Posa'ns un exemple.
Tenim que pensar que el risc zero no existeix.
Clar, que som humans, no? I que, doncs, evidentment, m'imagino que es tracta de reduir aquests marges, no? D'error, intentar minimitzar.
Podem posar molts.
Posem defenses. La idea és posar el que nosaltres li diem defenses a l'organització perquè l'error humà, que sempre pot passar, sigui el més freqüent possible i que tinguem aquestes defenses, que si algú s'equivoca, doncs puguem detectar-ho a temps perquè no arribi al pacient i no li faci. Un exemple molt visual que segurament la ciutadania ho veurà molt clar. Quan jo vaig a un centre de primària o a l'hospital, igual, dono per sentat que si tinc una urgència i vaig al box d'urgències, està tot perfecte perquè m'atenguin. Però això comporta una feina que cada dia un assistencial al matí mira que tots els aparells del box d'urgències funcionin, que hi hagi tota la medicació, que hi hagi l'oxigen, vull dir, és una revisió ben bé mitja hora, tirant curt, que s'ha de fer cada dia per assegurar-nos de que tot està ok perquè quan vingui un pacient no tinguem cap problema de que ens falli alguna cosa.
I, per exemple, a l'hospital.
Bueno, a l'hospital també. També
és la feina prèvia per a diferents habitants.
Són molts,
són moltes,
a molts àmbits. Clar. Tenim molts, bueno, moltes. Jo que sé, per posar una, que és quan els pacients, perquè parlem més de pacients ingressats, ara d'urgència seria igual, perquè és a tot arreu igual, però el pacient ingressat, per exemple, la prevenció de les caigudes. Vale? Hi ha un risc de caiguda, hi ha un risc inherent perquè són gent gran, perquè prenen medicació, perquè s'aixequen, perquè, bueno, perquè llavors una caiguda doncs, pot tenir conseqüències greu en un pacient. Llavors sí que fem tota la prevenció de la caiguda, per això quan diem als pacients portin la sabatilla que sempre que estigui tancada.
Clar, que això és molt important, que a vegades no som conscients que només portar doncs, aquestes, no? Aquest calçat més adequat pot evitar aquestes caigudes i per tant, no? Evitar...
Clar, i què fem els professionals? Pues, tot pacient que ingressa ja fem una mesura per veure quin risc té de caiguda. Depenent del risc de caiguda que té, tenim unes accions de posar el llit més baix, de no aixecar-se sol, de dir-li a les famílies, d'implicar a les famílies també amb el seu procés. Si s'aixeca i no estem, doncs tenim que acompanyar-lo. Què passa també? Doncs també tenim que adequar les estructures. Per exemple, si parlem de caigudes, que és una cosa petita, abans, tu te'n recordes a l'hospital, o se'n recordeu, doncs tenien banys on tenien la banyera. Què hem fet? Això és un risc. Què hem fet? El que hem pogut doncs, treure... tots aquests obstacles, obstacles que poden ser de risc.
Totalment. I tot això que treballen a l'hospital, des de caigudes, nosaltres a primària ho fem no amb els pacients que venen al CAP, o sigui, al centre de primària, sinó amb l'atenció domiciliària. Clar. Tota la gent gran que hem d'anar a visitar a casa perquè no poden sortir per diferents malalties que tenen, es fa tota una valoració i una prevenció de les caigudes, el mateix que diu la Carme, que no hi hagin catifes, que pot tenir calçat tancat, adaptació del bany, vull dir, el mateix que fan a l'hospital, nosaltres ho fem en el nostre àmbit, vull dir que al final treballem igual.
Sí, amb àmbits diferents, en l'especialitzada, al final l'objectiu és el mateix.
Exacte, que no garantir tingui... aquesta seguretat no, del pacient al màxim, però les recomanacions
això
varien.
Això no és que només ho fem i ho diem i tal, i col·laborem, sinó que també ho mesurem. Tenim indicadors de seguretat. Ho seguim, ho mesurem, ho avaluem. I si la mesura, en alguna manera, per exemple, els estàndards, amb les caigudes, el que recomanen és menys de 2 caigudes per 1.000 estades a l'hospital, si aquesta estada, si aquesta, aquest número fos més elevat, tenien que fer accions de millora. Avui, per exemple, a l'hospital té menys de 2 caigudes, amb una caiguda així per 1.000 estàncies a l'hospital. Però què passa quan un indicador, pues, això que diem, hi ha un incident que s'eleva, doncs tenim que fer accions de millora.
Clar, actuar. És com fer una radiografia,
correcte,
no? Per veure
després... És sempre estar en la millora contínua. Vale?
Quines són també les incidències més comunes, i no sé si són diferents també les que es donen al taulí de l'atenció primària?
Jo diria que les caigudes i l'altre és el tema farmacològic.
Jo crec que en farmàcia és on potser tenim més dificultats, però que amb la implantació de la gesteta electrònica s'ha millorat moltíssim.
Per què? Quins són els
problemes? La gesteta electrònica ara va tot informatitzat. Abans, quan un pacient anava a l'especialista, li donava la medicació escrita i havia d'anar al metge de família perquè li fes, ara ja el mateix especialista pot tocar la gesteta electrònica, amb el qual...
Com a pacient, ajustar i adequar,
com a pacient tens medicacions que t'ha posat l'especialista, medicacions que t'ha posat el metge, les tens tota en un mateix format i es poden veure les interaccions o si hi ha alguna contraindicació, vull dir, tothom ho pot veure tot, que abans potser hi havia més dificultats de conciliar aquesta medicació.
Sí. Nosaltres a nivell d'hospital...
Això ha millorat moltíssim.
Sí, a nivell d'hospital, en el que és la farmacologia, clar, si no, no partim de molts anys, la prescripció farmacològica la feia mamà. També baixava a farmàcia, que la tenien que transcriure, i després l'infermera a la unitat tornava a transcriure aquesta medicació. 3 transcripcions doncs, poden suposar errors amb les dosis. Des de fa ja anys, i s'ha fet per la seguretat, el que es fa és la prescripció electrònica, en la qual el que es prescriu és el que es dona.
Evidentment la tecnologia ens facilita la vida, però m'imagino que també doncs, a la formació, no? Tota aquesta adaptació que vosaltres, els professionals, també doncs, aneu incorporant, no? Doncs, per comunicar-vos millor entre vosaltres, entre els pacients, m'imagino, no?
Sí, de fet la formació és
un pilar
de la seguretat al pacient i de l'assistència en global, perquè som una professió, tant enfermeria com medicina, que t'has d'actualitzar constantment, vull dir, no estudies la carrera i et quedes aquí, sempre has d'actualitzar perquè hi ha nous diagnòstics, moltes tècniques noves, nous avanços, i llavors sempre tenim una formació continuada molt intensa, i a nivell de seguretat tenim com uns mínims que s'han de fer sí o sí, especialment tot allò que són emergències mèdiques, allò que és una urgència que ve de minuts, això cada any tothom fa formació perquè hem d'estar actualitzats i és un dels indicadors que tenim de avaluar que tothom tingui aquesta formació feta cada any, perquè és superimportant que si ve una emergència tothom sàpiga com actuar.
També us fan formació per aprendre doncs, a comunicar-vos amb el pacient o amb les famílies quan hi ha un error, no? A disculpar-nos, que a vegades és el que dèiem, no? A vegades també sorgeix la incidència o l'error.
Sí, nosaltres tenim formacions competencials, el que deia la Victòria, que serien de la competència teva, que tens que estar sempre actualitzat, i després tenim formacions de seguretat del pacient. Vull dir, exclusives com seguretat del pacient. I amb aquestes formacions és quan passa un error o no passa, però sí que arribi al pacient, com tenim que actuar i com tenim que ser transparents i com tenim que demanar disculpes i com les tenim que comunicar amb el pacient. Sobretot, en transparència. Sobretot, dient la veritat, no passa res. Val? Sí que tenim formacions, perdona, per exemple, una d'elles, aquest any hem incorporat tots els residents nous que s'incorporaven, la primera setmana d'incorporació ja se les ha fet una formació de seguretat del pacient, perquè els processos tenen que ser eficaços, tenen que ser segurs i tenen que estar centrada en la persona. I com fem, els residents i després fem una formació transversal i fem formació a càrrecs de comandament.
I en el nostre cas, a atenció primària, nosaltres, clar, som la metropolitana nord, som molt grans, som més de 80 equips d'atenció primària, però tenim la unitat de qualitat central, que s'hi deu una mica l'equivalent on està la Carme, i tenim un responsable de seguretat a cada equip d'atenció primària. I a cada CUAP, que són els centres d'urgències, a cada centre de ginecologia, a cada servei diagnòstic per la imatge, vol dir tothom té un responsable de qualitat que nosaltres els fem una formació en seguretat al pacient cada any que la baixen a tots els professionals del seu equip. Amb la qual cosa, arribem generalment al 90% dels professionals d'atenció primària, que són quasi 6.000, que estan formats en seguretat al pacient cada any. I fem tota aquesta formació de quan passa el que notifiquem, com hem de fer tota aquesta prevenció que parlaven de llistes de verificació per prevenir que no passen coses, si passa, com ho analitzem, com comuniquem amb els familiars, vull dir, és una també una formació obligatòria perquè és superimportant, és inherent a la nostra tasca.
Sí. I a l'hospital tenim el comitè de seguretat.
Sí, nosaltres també.
És que és molt similar,
amb
la seva singularitat, evidentment, no?
Exacte, tenim el comitè de qualitat i seguretat. Aquest comitè de qualitat i seguretat està composat també, hi ha dos referents per àmbit de coneixement, per servei, diguéssim, dos referents de seguretat, que és un metge i una infermera, i llavors allà també es reunim cada mes i parlem dels processos, de mirar, a vegades fem detecció de processos, fem alertes, no? I unes altres vegades sí que mirem els casos o analitzem aquests casos que s'han produït, com fer les accions de millora.
Des de que s'han implantat també tots aquests protocols, heu detectat, o no sé si s'han fet estudis, per veure si s'han reduït precisament a aquestes incidències, si s'ha millorat aquesta seguretat del pacient?
Jo crec que es tractaria, per exemple, quan posem coses concretes, per exemple, les caigudes, quan tenim la prevenció de les lesions per pressió, el fet de tenir el checklist a l'àmbit quirúrgic, que això fent seguiment, totes les intervencions ho tenen que fer, controlem quantitat d'indicadors d'aquests. Després, les altres incidents que siguin del procés, és molt important que ho notifiquin, con lo qual jo no li voldria posar techo a aquestes notificacions, sinó que les notifiquin, perquè algo en el procés pot ser una falla i qui ho veu ho té que notificar. Ho devem notificar per millorar-lo i per revisar aquell procés, que no passi res.
I per no reproduir, no? Aquell error, evidentment.
Exacte.
Sí que és veritat que quan tenim incidents de coordinació, perquè passen coses, perquè al final el pacient és el centre del sistema sanitari i és igual que la tinguis a primària o a l'hospital. Vull dir, hem de treballar tots pel mateix pacient. Si detectem algo on estan implicats diferents nivells assistencials, ho analitzem conjuntament. I sí que hem vist que, clar, a partir d'aquests anàlisis, potser hem de modificar un procediment o un circuit i aquest incident no torna a passar perquè hem millorat. El que passa és que, com que estem creant molta cultura, potser ens notifiquen un altre circuit que no acaba d'anar bé i llavors millorem el següent. I és una millora contínua, que de fet és la nostra tasca.
Les notificacions vol dir que hi ha cultura de seguretat. Les institucions que tenen molt poca notificació vol dir que aquesta alerta, en dir, ostres, esto hay que dir-ho perquè pot arribar un pacient. No, aquesta alerta no està, o aquests professionals no estan tan a l'alerta. La cultura de seguretat et dona molta notificació amb el sistema per prevenir.
Clar, no vol dir que funciona i exacte,
correcte,
no? Que te n'adones que alguna cosa no va bé i que s'ha de millorar.
No passa res, correcte. Es millora i ja està, no? Que això és el que hauríem d'intentar tots, no? Bueno, el nostre dia a dia.
És el que fem.
Jo sempre els explico un exemple molt visual que els dic, si tu tens un sopar a casa amb amics i et surt fatal, oi que quan el tornis a fer ho faràs diferent? Potser et falta dinar, o les cadires no eren còmodes, o hi ha dos que no pots seure junts. Ho faràs diferent, segur. Llavors això és el mateix una mica, però a nivell sanitari amb una metodologia que ens ajuda a entrar més en profunditat. Però és una cosa que fem el dia a dia de forma sense pensar. Volia sentir comú, si alguna cosa falla, fem-ho diferent. Clar, perquè busquem, surti millor.
Exacte. Parlem, per exemple, de la campanya, no? De l'ICS, que té el lema "Per la teva seguretat et preguntem el teu nom". Explica'ns per què s'ha triat aquest lema, perquè jo crec que també és un bon exemple, no?, per entendre
perquè
la singularitat.
La llei d'identificació pot comportar molts problemes a nivell assistencial, a nivell de que si no tens ben identificat un pacient, pots creuar proves complementàries, pots donar-li un resultat d'una analítica a un pacient que no sigui seu, o pots posar una medicació a algú que no toca, i això pot tenir unes conseqüències greus pel pacient, perquè li pots diagnosticar d'algú que no és realment, o li pots posar una medicació que no és l'adient. Llavors, clar, a primària tenim el hàndicap o el benefici, perquè jo com a metge de família que soc crec que és un benefici, que fem els pacients als 15 anys, quan passen de pediatria, i segurament fins que al final de la seva vida.
Clar, és diferent que a l'hospital. Vosaltres ens coneixeu, el nostre metge de referència.
Llavors, a primària...
No? Hauria de saber el nostre nom, per exemple.
Exacte. A primària sobta molt que quan tu cries un pacient que fa 10 anys que el tens, et dic, però doctora, si no em coneix? Sí, però m'he d'assegurar. Per la teva seguretat et pregunto el teu nom, perquè puc tenir un lapsus, confondre's en aquell moment per algú i m'he d'assegurar que el que estic mirant a l'historial és el teu, per no equivocar-me i no donar-te alguna cosa que no et toqui.
Correcte. Ells s'han agafat el lema, però a l'hospital la identificació del pacient, és cabdal.
També cabdal. És fonamental.
Fonamental. Vull dir, tenim la identificació, que és en la pulsera identificativa, identificativa, i després la identificació activa. El que deia la Victòria és molt important.
Nom i cognom.
Nom i cognom. No nom, sinó que no dir-li, digue'm com se llama, sinó preguntar-li com es diu, que ell te digui el nom i el cognom.
I no dir-li el nom, el professional,
correcte,
perquè ara li dius, ets no sé qui.
Nosaltres també se'ns educa,
sí,
això.
I no quadra, perquè això pot passar. Llavors, digue'm tu com et dius, i jo confirmaré que és el que...
Correcte.
Jo crec que és un bon exemple també per entendre, no?, també, de qui tracta aquest tema que avui abordem, la seguretat del pacient. Què és el que passa també amb els familiars? Suposo que també poden, no?, ajudar, contribuir i evitar incidents.
Evidente.
Com els involucreu, també?
Jo crec que els familiars el tenim que involucrar en la cura del pacient, en les necessitats que té el pacient.
Clar, depèn del pacient.
Clar, depèn del... Primer, el pacient és autònom. Si un pacient és autònom, ell té que tenir l'autonomia de decidir a qui implica en la seva cura. Però quan hi ha algú que implica a un familiar perquè no és autònom...
Sí, quan són nens o gent gran, que potser no s'hi val per si mateixa, doncs s'ha d'implicar
la família. L'altre seria que el pacient impliqués el seu familiar. Clar.
Per això també és important. I els pacients, que ja ho havíem abordat una mica, però són conscients dels seus drets quan es produeix un incident i què poden fer també quan això passa?
Quan es produeix un incident ho tenen que dir i tenen que tenir confiança amb l'equip, perquè l'equip sempre siguin transparents amb ells i ho tenen que comentar, perquè comentar-lo i dir-lo o posar-lo serà el que també s'ajudi a millorar un procés. Igual que nosaltres podem identificar una falla dins, ells poden identificar la falla i ens ho tenen que dir.
I de fet l'evolutiu i l'evolució normal cap a on anem és que aquest sistema de notificació que tenim els professionals, que podem detectar coses i notificar-les perquè després de qualitat les analitzem, d'aquí a un futur, ja s'ha estat treballant, els mateixos pacients puguin notificar. Vull dir que no només vinguin dels professionals, sinó dels pacients.
I què és el que passa després de comunicar aquest incident? També hi ha un protocol?
Sí, ara, si anem a suposar que un pacient comunica als, al seu equip referent, sí, vale? Sigui a primària o sigui a hospital, a l'incident, jo crec que ja es tindria que analitzar, però sí, si no, i a vegades ho comuniquen o moltes vegades fan com una queixa, no? Lo que es diu una reclamació, vale?
Aquesta, també teníem informació.
Exacte, aquestes reclamacions, a l'hospital quan arriben, si es veuen o al llegir-lo que pot tenir algo que està relacionat amb un incident de seguretat, sí, no es lo passen a qualitat, i fem a l'anàlisi i establint les accions de millora igual que un incident que hagués, bueno, que hagués notificat un professional. És anàlisis, accions de millora, i l'anàlisi sempre es fa amb els professionals que han estat implicats en aquell procés.
Per tenir informació de primera mà.
Exacte, i per saber què passa amb aquell procés. No ho podem saber des d'un despatx, tenim que saber amb els professionals què ha passat.
I de cada la implicació dels pacients que comentaves, nosaltres, que crec que no ho hem comentat, dins d'aquesta campanya d'aquesta setmana, els equips d'atenció primària, hi ha urgències, hi ha ginecologia, tot el que és primària, estem fent unes enquestes a pacients una mica per saber què opinen ells de la seguretat del pacient. Si són conscients de lo que és la seguretat, quin nivell de seguretat del pacient creuen que tenen els nostres equips i què detecten o què creuen que es podria millorar. Amb tot això hi haurem conclusions, i on detectem que hi ha coses a millorar, doncs treballem tot l'any perquè això funcioni millor.
Com el taulí, no?
Sí,
clar. Sí, clar, si és que al final la seguretat a tot allò es treballa igual.
Doncs jo crec que ens hauríem de quedar, els oients també, no? Hauríem de mantenir aquesta reflexió de que al final també és molt positiu, doncs, a comunicar tots aquests incidents, no? Tant per part dels pacients com dels mateixos professionals, sí, perquè això vol dir, no? Que també les institucions estan treballant i millorant i sensibilitzades també en, doncs això, en millorar l'atenció dels nostres pacients. Que vagi molt bé. Molt
moltes
bon dia
gràcies
a totes dues.
Moltes gràcies.